m'entens? Això és, ets equip de playoff amb la gorra, diguem, no? Si, sense patir massa, no? Les dues últimes, les dues darreres jornades, evidentment ja sabem que serà molt difícil mantindre-ho, però que sigui està al 50% de victòries vas bé, i si és al 60% doncs vas millor.
Doncs vas millor, i tant que sí, amb el 60% de victòries et coles a playoff a final de temporada, tant de bo que ho pugui fer el Baxi Manresa. De moment el primer objectiu o la primera il·lusió, per què no, seria classificar-se per aquesta Copa del Rei. A la propera jornada el Manresa va a Vitòria, la pista del Baskonia, Baskonia-Manresa, diumenge que ve a les 5 de la tarda. Un Baskonia, per cert, que jugava aquesta tarda a la pista del València, i ha acabat, ara us ho dic, què ha acabat fent l'equip basconista en aquest partit. Ha acabat guanyant, ha guanyat a casa, Vitòria, 83-74 al Baskonia de Dusko Ivanović, primera victòria a la Lliga amb Ivanović a la banqueta. Ho havia guanyat tota l'Eurolliga, encara no havia guanyat a la Lliga, avui sí, 83-74, victòria del Baskonia contra el València.
El racó del romaní ja fa estona que s'espera, van mirant per allà i per aquí els seus ulls de primavera. No coneix cap més camí, no existeix cap més drecera, sap que ha de passar per aquí, però l'espera el desespera. Dit
doncs el racó del romaní, una setmana més, un mes més, ens hem citat al Superesports per passar consulta amb el nostre pensador particular. Avui tercer capítol de la temporada de les trobades amb Antoni Vidal Rivera. I avui no ve sol el racó del romaní. Pensaments sempre especials d'en Vidal Rivera, avui amb convidat extra.
Ha llançat un vell retrat que portava la cartera i ha dit...
Tercer capítol d'aquestes trobades amb l'Antoni Vidal Rivera. Hola, Antoni, bona nit, bona tarda, bon dia.
Bona tarda, Xavi, com estem?
Avui t'he portat un convidat, saps allò com les sèries americanes que tenien allò, el que és Start, que a vegades sortia en els capítols?
I em fa molta il·lusió perquè el tinc aquí davant i ganes de veure'l.
Hola, Fel Feixedes.
Què tal, com esteu? A mi em fot molta il·lusió estar avui aquí compartint micròfons amb vosaltres. Tremendo.
Què us uneix, Antoni?
Doncs jo diria que mitja vida, un poble per enmig que és Arbúcies, moltes nits, i no ho sé, doncs tot això, tota aquesta vida que ens hem anat veient, retrobant, i la veritat és que una bona amistat.
Arbúcies com a centre neuràlgic, Fel.
Arbúcies com a capital del món. Antonio Vidal és parent familiar d'un dels meus grans amics, en Jordi Callís.
Cert.
En Toni té parents que compartim en aquest moment junt de l'Arbúcies, en Quimi Rivera, i l'Antoni vam compartir les nits, com diria aquell, els millors anys de les nostres vides, gairebé, no? Jo tenia 30 anys, 31, 32, 33, 34,
exacte.
Aquells van ser 4 o 5 anys molt heavies, de riure molt, de passar-nos-ho molt bé. I amb l'Antoni sempre hi ha hagut una admiració. Jo fa els anys, l'any de la pandèmia, quan tots estàvem tancats a casa, jo que no sé estar aquí, al cap d'un mes vaig fer un programa de ràdio, a Ràdio Arbúcies, per tota la gent del poble, i dels primers que vaig trucar perquè hi col·laborés va ser en Vidal. Vull dir que sempre l'he tingut...
I molt agraït.
L'he tingut molt present en Vidal. L'Antonio, per mi és l'Antonio.
Sí.
Em costa molt dir-li Antoni, per mi és l'Antonio.
I ell és en Fel.
Exacte.
I he de dir que jo el conec quan era petit, jo ja l'admirava molt amb ell, a tota una colla que eren els Murphys, que jugaven a futbol sala i guanyaven les 24 hores, que per mi era com el Wimbledon del futbol sala, vull dir, no hi havia res millor. I al cap d'uns anys ell portava el bar Barroc, que era un bar musical, ell en Carlos Vilà, una colla estupenda, i van ser uns anys també fenomenals, estupendos, de sortir de nit, de passar-nos-ho molt bé.
Perquè ho sàpiga l'oient, quan jo tenia aquest bar, l'Antonio era molt jove i tenia un amic, en Quim Guiulà, que perquè, clar, ningú, a part dels d'Arbúcies, poca gent més el coneix, i s'assembla molt, perpentinat en aquella època, amb l'Antonio Vidal. I acabàvem la nit ells dos, tan eufòrics, xerrant allà, dos amics que comparteixen tot, que hi havia un moment que aquesta cavallera que porta l'Antonio es barrejava amb la d'en Quim i no sabies on acabava el cap d'un i començava el de l'altre. I era una de les imatges que a mi m'han quedat d'aquells anys de barroc.
I tant, com sí. I havia fet de guarda de seguretat i tot. Però és un tema que no sé si hauríem de tocar gaire.
Hauríem de parar aquí.
Sí.
Parem-lo aquí. T'imaginaves mai que en Fel acabaria sent el president de l'Arbúcies de futbol?
Doncs mira, quan venia cap aquí, no és que m'hagués fet la pregunta, però sí que és veritat que el pare d'en Fel havia estat president de l'Arbúcies. Així que, d'entrada no, però que suposo que hi ha un vincle familiar i també ell com a jugador de l'Arbúcies. No oblidem que ell era el Schuster del Montseny, més aviat per tècnica, perquè la resta el que fos sí, capacitat de maniobra i fonto físic, no tant, però sí, jo crec que més un president que, pel que m'han dit, doncs, molt ben resguardat per una gran junta que ha fet tornar el futbol i la gent al camp de l'Arbúcies.
Estàs molt content, Fel, d'haver decidit ser president de l'Arbúcies o no?
Estic molt content, és que m'ho estic passant teta. Hi ha una cosa que em preocupa, que és que no em pensava que em portés tant de patiment. O sigui, jo els partits a casa, mira, però els partits a fora camp, no, o sigui, els de la Junta ja em diuen, què, faràs els 10.000 passes avui? O sigui, entenc Joan Gaspar, no marxo del camp, però hi ha moments que camino pel costat del camp i vaig mirant així i vaig pensant, mai han passat dos minuts més, a fora costa molt guanyar, els hem guanyat bé i estem guanyant 1-2, 0-1, però pateixo molt, i no em pensava que mirar l'Arbúcies em suposaria aquest estat de nervis, però tot i així m'ho estic passant molt i molt bé.
Aneu segons, no?
Anem segons, nosaltres vam anar a camp del líder al Vilabrareig, ens portava 5 punts de diferència, si guanyàvem ens posàvem a 2. Al minut 90 l'àrbitre ens va pitar un penal en contra, ho estàvem guanyant 0-1 i ens van pitar un penal en contra 1-1. L'equip, que és un equip que vol guanyar, se'n va a l'atac i amb un contraatac al minut 96 ens fan el 2-1, i de posar-nos a 2 punts en el minut 90 ens posem a 8 punts. Per tant, el líder ens portava 8 punts, però la setmana passada vam retallar 2 punts perquè ells van empatar Camp del Vilobí, que demà ve, aquesta setmana ve a casa. Per tant, estem a 6 punts, anem segons i convençut de que anirem reduint en mica en mica.
La pregunta, però, que ens fem l'Antoni i jo és si el president Soteres ha vingut ja al camp de l'Arbúcies o no aquesta
ara,
temporada.
Aquí. De moment no ha vingut, però val a dir que el vicepresident Jordi Bonet és d'Arbúcies.
I tant.
Per això dic que Arbúcies és el centre del món, perquè hi passa tot allà. És veritat que jo, en Jordi, fa molts anys que ens coneixem, hi ha una bona relació, la seva filla i el meu fill són molt amics, i en Jordi, tant, sí, quan té l'agenda lliure, perquè suposo que deu estar molt ocupat, doncs ve al camp. De moment el president no ha vingut, és veritat, algun rato haurem de fer extensible la invitació al president Soteres.
Ho podem fer per l'any que ve, per enramades, a veure quan cauen. Home. I fem una jornada, una diada amb sardanes
i capgrossos.
Sí, i això, i una sí, mica sí, no però... sé, bajo palio no, però bueno, unes no, bones localitats
sí,
que vingui.
A Arbúcies no hi ha llotja, però la podem habilitar, vull dir, tenim podem industrials habilitar. Que podem fer una mica de palco.
Sí,
i
parlem.
Després, tu saps, Antoni, al costat del bar i aquella sala amb vidre que veus tot el camp, allò pot ser una mica sala VIP, 4 canapés.
Ni més... canapés,
quatre,
eh?
4 canapés, 4 copes de xampany, saps? I a la mitja part.
Exacte, la copa de xampany que sigui d'aquella que és rodona.
De sí, d'aquelles de meta, no?
Sí, allò, les d'abans.
Sí, això. I si convé una nana de codorniu, una cosa amb
exacte,
gas.
Exacte, una cosa amb gas, i brindarem per la Federació Catalana de Futbol, per l'Arbús i pel Baix Montseny, tot al mateix temps.
Des d'aquí convidem, evidentment, el president Soteres a anar al camp de l'Arbúcies quan vulgui. Tu creus, Fer, que l'entrenador de l'Arbúcies ho faria bé entrenant al Barça?
Nosaltres estem molt contents amb l'entrenador de l'Arbúcies. Estem jugant un 3-4-3, una cosa insòlita a tercera catalana. Tres centrals, jugant bastant un quadrat, també, i després amb dos extrems oberts i un davanter, i la veritat és que estem disfrutant molt amb el joc d'Arbúcies, i per tant, penso que després estaria el tracte amb Gundogan, no? Com en Txetxo Hostalric es dirigeix a Gundogan, o a Oriol Romeu, però jo penso que com a entrenador ell tindria clar com fer jugar, potser fins i tot més que Xavi.
Provaries, Antoni, o no?
És una opció arriscada, perquè ens n'anem de primera divisió a tercera territorial, però, escolta, ningú es pensava que Guardiola, o tercera divisió, pogués agafar el Barça. Jo me'n recordo d'aquella època d'una cosa que ha passat desapercebuda. Hi havia un entrenador que deia, de la mateixa categoria que Guardiola, tercera, deia, si Guardiola entrena el Barça, i d'entrenar el Manchester United. No sé quin entrenador era, però, vist en perspectiva, han passat els anys i Guardiola ha entrenat el Barça i ara el City, i aquell senyor continua, no sé, perdut en alguna divisió. Vull dir, fem el pas, si cal. Mai se sap.
Perquè això que ha dit Xavi, de que la premsa provoca amb les seves crítiques que el jugador surti massa tensionat a jugar els partits, tu això ho compres?
No, de fet això és primer de nunyisme. Vull dir, és nunyisme. Vull dir, un home que m'ha amat el corifisme, que ha estat un Guardiola tants anys, que parli de les primeres de canvi, critiqui a la premsa per dos partits que s'ha jugat molt malament i amb cap idea, denota molta manca de confiança en el propi projecte. I ara m'he posat seriós, eh?
Sí, però... sí, molt, 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 molt. Tu com ho veus, Fel, això? Arbúcies, la premsa us respecta?
De moment la premsa ens rem a favor. Estic pensant quina premsa, però vull pensar que ens rem a favor. Però...
allà pitjor que la premsa deu ser la gent del poble. Vull dir, que et surt i et diu, Fel, a veure, que vam empatar aquest cap de setmana.
De moment, jo suposo que m'estic tan nerviós perquè noto el pes de la responsabilitat de dir, jo estic segur que hi ha gent arbúcies amb l'escopeta carregada esperant que anar sisens per dir, ui sí, els que volien pujar de categoria, saps?
I aquest actor que es pensava, no? que faria com a president i el fotaria segona catalana ja.
Perquè li fan quatre entrevistes, es pensa ja que pot pujar l'arbúcies de categoria, no? Estic segur que n'hi ha d'aquests, que m'estan esperant, però hi ha una cosa que és que els jugadors, jo hi ha un punt que la meva feina és molt pública, també, i n'ets molt conscient. Jo he estrenat un espectacle quan estàvem amb Guerrilla, per exemple, a l'Europa, que va ser un espectacle fallit, la premsa ens va matxacar. I això què vol dir? Doncs vol dir que ens van saltar moltes precontractacions, que la gent se sentava a la butaca de platea pensant, bueno, això no és gaire bo, i per tant, tu notaves aquell ambient. Imagina't un camp de futbol amb 50-60.000 persones. Però a mi, més que perjudicar a la premsa, penso que el que fa és perjudicar el futbolista, perquè vol dir que no està preparat per jugar al Barça, perquè, hòstia, a que ell no havia sigut criticat i se'n van sortir. Per tant, no, i si és que això passa, no ho diguis perquè és això, et converteixes en un Núñez del segle XXI.
I menys en periodistes, vull dir, tots tres ens dediquem a la comunicació i sap especialment greu que sempre ens apuntin. No hem fet res, som periodistes. El missatge de Xavi és equivocat, és erroni, i des d'aquí jo crec que hauríem d'anar apuntant cap a un canvi cap a les Illes Britàniques, que hi ha bons entrenadors i hem de fer alguna cosa al respecte.
Tu apostes per entrenador britànic de cara a la temporada vinent?
Jo, de fet, et proposo que quan acabem aquesta entrevista agafem un cotxe, ens anem a Liverpool, per lo civil o per lo criminal, agafem en Jürgen Klopp i el portem aquí.
Tu ets de Klopp?
Soc de Klopp, sí. M'agrada fer un futbol directe, tres passades. És un home que ha demostrat una personalitat, ara que diuen per un caràcter, una personalitat que té un discurs amb porta-gorra, com ho duia en Bobby Robson, com ho duia en José Mourinho, que són dos referents que jo sempre he tingut. I jo crec que el Barça li donaria una empenta i ja ho faria, no campió de Lliga, sinó que ens faria ser candidats a guanyar la Lliga de Campions ja aquest any, immediatament. Perquè
jo no en soc partidari.
Porta gorra l'entrenador de l'Arbúcies?
No, estic pensant, de moment no, de moment encara ha fet fred, Arbúcies, vull dir, si el gener tornem a parlar, potser ben gorra i allò com es diu, allò que només veus els ulls, el buf aquell gros. Jo, si dius Klopp, també anem a buscar Clemente, saps? Que també fa un futbol directe.
Ja dius unes coses, no, ets tan cruifista.
Perquè jo, futbol, sí, guanyar està molt bé, però jo vaig a divertir-me al futbol. Jo vull tenir un entrenador que ens faci treure la pilota jugant, que al mig del camp l'únic que has de fer és ser valent, i Xavi no ho és, i per tant veiem el que estem veient, però Jürgen Klopp jo penso que està bé on està.
Però qui ens queda del corifisme? No sé, en Sánchez Jar, en Sergi Berjuan, vull dir, qui vols anar a agafar? Vull dir, els hem provat tots, hem provat en Koeman, hem provat en Luis Enrique, que era un híbrid de Van Gaal,
García Pimienta, per exemple.
Ho dius de debò?
Sí, clar, ho dic de debò.
Ah, no ho sé.
Klopp arribarà al vestidor, no sap ni què és Catalunya.
Cony, és alemany. No, aquesta gent són fiables de tot arreu.
No parlarà una mica castellà, ja no dic català, que marxarà aquí, que encara no sabrà què vol dir bon dia. Els jugadors se'l miran, la primera passada xuta fora, saps? Bandau i amunt per anar directes.
Bandau i amunt, clar. I penso una cosa, no, l'altre dia va veure l'entrenament del Barça, allò que els hi feien fer, es picaven les manetes. Vull dir, tot això s'acabarà. Vull dir, són gent que correrà. El primer que farà és posar un cronòmetre, unes valles i 100 metres. I jo li posaré les valles.
No,
aniré...
Això no es diu ni camp de l'Arbúcies.
Okay.
Això de correran i no correran.
Com que no han de córrer?
O sigui, tu, el que ha de córrer és la pilota. Ara has de tenir clar com ha de córrer la pilota. I el que no saben els jugadors del Barça és que corri la pilota però cap a on, perquè no saben ni on col·locar-se. Per tant, per mi hi ha un problema del nivell de l'entrenador del Barça.
Amb això estem d'acord, que l'entrenador arriba pel que arriba. Però també crec que ens hem de plantejar si el Barça, aquesta identitat que ha tingut, que s'ha mantingut inalterada durant des de l'arribada de Cruyff, que és un joc de pilota, possessió, saber el que fer... L'hem de mantenir sempre si no tenim candidats adequats? Tu m'has dit García Pimienta, jo no el conec i no puc parlar, però si algun cop ens trobem que tenim un entrenador top que fa un altre estil, no podem provar? Hem d'estar sempre amarrats allà amb aquest estil?
Llavors vol dir que no et pots refiar dels jugadors que tens al Barça, a la cantera, a la pedrera. Per què? Perquè els nanos que juguen allà els estan ensenyant a jugar al tercer home, els estan ensenyant a jugar, a fer rondos, a tocar la pilota, espais curts, a anar tots junts. I per tant, si tu tens tots aquests nanos, ara tu posa això que dius tu, posi els nanos a Balde, a Pedri,
Gavi.
Gavi encara el veig puntada a peu i a córrer, a mi Gavi...
No, però puntada a peu i córrer no, vull dir, a vegades sí, es corre puntada a peu però fots gol, és que a vegades sembla que haguem de sí, part de guanyar, haguem de passar-ho...
Però llavors has de tenir els homes per fer això. Tu veus puntada a peu i amunt, a Pedri, a córrer allà i rematar de corna, allò com de cotze... És que ni l'Atlètic de Bilbao juga així, ja. Ni
I Michel, Antoni?
Michel, el nostre
el
Michel.
Girona.
Ah, el d'aquí, pensava que és el altre Michel, el que havia sigut extrem del Madrid. No, Michel, gran entrenador, em fa l'efecte. Però no sé si marxarà al Girona i no ho vull, perquè aquestes últimes setmanes, veient que el Girona pot guanyar i que ha fet una cosa tan bonica, els que som una mica romàntics del futbol, ostres, jo li desitjo molts anys a Girona guanyant i convencent, i ara que hi ha aquest horitzó tan, tan bonic, que ja no és el descens, no? Que ja es parla obertament d'Europa, i a més en fonament, no allò que feien els pericos d'Europa, la UEFA, no? Tot allò, i ho dic aquí enviant una salutació molt, molt amable al meu pare i al meu germà, que són pericos, vull dir, el Girona, sí, jo vull que Michel es quedi.
Fel va ser marxar, el Girona líder de primera.
Sí, sí, no tinc, vull dir, no puc dir res, no sé com justificar-ho tot això. No vull pensar que sí la meva mala estrogança des de dalt la cabina de transmissions que portés, però hi he pensat moltes vegades i molts cops. A més, la gent m'atura molt i em parla molt del Girona i encara hi ha gent que diu, ja t'escolto ja, i dius, no ens estàs escoltant enlloc perquè fa temps que no hi soc ja la transmissió del Girona. Però sento molta enveja, m'estic molt content per l'agut, perquè s'ho deu estar passant teta a Montilivi i només desitjo que això s'aguanti fins al final. Ja sé que guanyar la Lliga és molt difícil, però si ara anem líders, què hem de pensar? En no baixar, si anem líders? Hem de pensar en guanyar la Lliga. Ja.
Hi ha aquell precedent del Leicester, perdona, que és a la Lliga Anglesa, en sí. Ranieri, que si fa no fa, deien que tenia el doble de pressupost que el Girona ara, i va acabar guanyant la Lliga amb rivals fortíssims.
Sí, sí, no, i a més, a mi el que m'agradaria ser és el tio que va apostar un euro pel Leicester, saps? Que després va guanyar 200.000 euros.
200.000 en va guanyar?
Sí, es veu que em havia de guanyar més, però l'altre meu fill m'ho va explicar, que es veu que a Michel li van com comprar l'aposta. De dir, si et plantes aquí, perquè se la veien a venir els de la casa d'apostes, te'n donem 200.000 i abandones. I el tio va abandonar, però hagués pogut guanyar molts més calés.
Llavors aquest home era català, no?
Es va plantar, amb el 5 i mig va dir, em planto, amb el 5 i mig em planto, sí, que ja,
bé,
ja en tinc prou.
Posem-nos que a la Champions sí que hi va el Girona la temporada que ve.
Sí.
Tu quins aficionats t'agradaria veure voltar pels carrers de Girona, Antoni, la temporada que ve?
A veure, m'agradaria molt el Barça, per motius obvis, perquè seria Champions i aquí, és a dir, seria fantàstic. M'agradaria molt el Nàpols, perquè tinc debilitat per Maradona i perquè és un equip que sempre m'ha agradat i crec que també estan molt arrelats a la ciutat, que ens passa aquí. I per últim, ja és un impossible, però ja que demanem, em faria molta il·lusió que el Cádiz, que estava per baixa, per Mágico González, desclassifiqués i que ens trobés el Girona amb una eliminatòria directa. Saps allò, jugar aquí i llavors que fos el febrer i anar allà als carnavals, saps? Tots els de Girona cap als carnavals. Allò, vau veure el partit, quan tornes... No, però bueno, però ens vam passar la mar de bé, eh?
Això ho veig complicat. A més, ja que l'últim capítol vas proposar Balaïdos com a seu de la final del Mundial 2030.
Sí, jo sóc un precursor.
Que ara mateix no sembla que tingui molts números de ser no. La seu d'aquesta final.
No gaire.
Però encara no n'hi ha, eh? Encara no n'hi ha de definitiva. Vull dir que tampoc no han descartat Vigo del tot. Encara.
És de les coses més mal fetes que he vist mai, aquest Mundial. No, és dels despropòsits més grans, és a dir, jugarà Uruguai, jugarà Argentina, jugarà el Marroc, és que sembla un xiste de l'Eugenio, vull dir, no sé què més faran. Jo vaig dir la final a Balaïdos, potser algú sent, i vés a saber, un directiu i ens ho compra.
Vés a saber. Tornant a la Champions, tu quina afició t'agradaria veure per aquí Girona, voltant?
A mi m'agradaria, i mira, no sabia aquesta afició d'en Vidal Panclop, m'agradaria Liverpool, m'agradaria... que els jugadors del Girona poguessin posar la mà al Digis Anfield, no? Per fer el partit de tornada allà.
Ben vist.
I m'agradaria també Borussia Dortmund. És un equip que, com veig l'estadi, és d'aquells que dius, hòstia, aquí ha de ser ben parit jugar a futbol. I ha posats també ser valents, però hem de ser valents, un Real Madrid. De dir, hòstia, el Madrid aquest any ho va guanyar la Champions i que d'aquí uns anys diguessin, el Madrid no va guanyar la Champions perquè el Girona ho va eliminar. Això ja, vull dir, després d'això jo puc morir, vull dir, saps? Ja dius, però hi ha un punt que disfruto molt amb les victòries de la Girona, però on disfruto més, i això em preocupa, és amb les derrotes del Madrid. I llavors una victòria del Girona contra el Madrid amb Champions trobo que seria el súmum del futbol ja.
L'Arbúcia és per damunt de tot ara, és a dir, que entre que l'Arbúcia es puja a segona catalana i el Girona guanya la Lliga, Fel, tu tens clar el que vols.
Ai, aquí.
Hòstia, no m'ho havia plantejat. Sempre m'ho havien plantejat amb el Barça, saps? De dir, què prefereix, que el Barça guanyi la Champions o que l'Arbúcia es pugi? Hòstia, l'Arbúcia es pugi a categoria. Tinc la sensació que l'Arbúcia es tindrem més oportunitats. Que el Girona guanyi la Lliga, tinc la sensació que és allò, aquelles coses que passen un cop a la vida i que serà aquest any. La tercera catalana és molt dura i només puja un.
Com que només puja
només
un?
Només puja un equip a segona catalana. L'any vinent, pel que ens han dit la federació, hi haurà play-off. Per tant, l'any que ve pot jugar a la Lliga una mica més relaxat. També et diré, no descarto, com que no haig de triar, que fotem una rua conjunta Girona i Arbúcies.
Hòstia, això seria fenomenal.
El bus del Girona i a darrere un microbús d'Incar.
I passejant-vos per tot el gironès. Girona, Fornés...
Començar Arbúcies a acabar aquí.
Tot primeres marques. Allò, ara parlem a Santa Coloma de Fornés. Ara ens desviem
unes galetes i una mica ratafia.
Ah, vinga.
Saps com les orquestres?
Les caramelles que vas parant a cada casa.
Sí. És que cada poble, amb productes típics de la comarca i de la província, anessin rebent la llit de les Arbúcies fins a arribar a la capital.
Està un animal, tot i que estigui prohibit, saps allò, un burro que t'ho i coses així.
Des d'aquí que som de llançar propostes, no? Sí. Des d'aquí els presidents, el de l'Arbúcies el tenim aquí, per tant, el president del Girona, en Del Figeli, que jo crec que sí, amb doblet.
I el president Soteres, eh?
I el president Soteres, evidentment, en un dels dos autocars, presidint aquesta rua. Ara que tenim un president aquí, Fel, tu has pensat, Antoni, de què t'agradaria ser president? De l'Arbúcies no pots, que està agafat.
Coincidim, però jo voldria ser vicepresident de la Federació Catalana de Futbol. Em faria molta il·lusió estar a la Junta. Vicepresident.
Vicepresident. President,
jo he crescut admirant els que som una mica grandets aquí, no sé si us en recordareu, quan Núñez va plegar i Gaspar va fotre aquelles eleccions que al final els va comprar tots i van acabar tots fotent una junta que era un president, hi havia 15 vicepresidents, hi havia en Castell, hi havia l'Àngel Fernández, i eren tots.
Va fer un consell de 100, recordo, va fer 100 persones que l'envoltaven, imagina't.
I jo des d'aquell dia aquella junta em va encantar, tot allò d'aquells tants vicepresidents que n'hi havia, i sempre he dit, tingut especial debilitat per en Mussons de les Penyes, amb aquell pur i tot allò. Jo vull ser vicepresident de la Federació Catalana de Futbol. Fel, Xavi, ja ho sabeu.
Apuntem.
Jo pensava que va fallar Panini, aquella època hagués pogut fer un àlbum de cromos amb totes aquelles 100 persones, sí. També hagués patat bastant, eh? No, jo estic convençut que si en Vidal encara visqués Arbúcies, o si visqués Arbúcies estaria a la junta del club en aquests moments, segur. Segur.
Estaria. Puc ser ambaixador de bona voluntat, si voleu, eh? Vull dir, aquestes coses s'han de començar a preparar.
Deixem-ho al proper reunió de junta, ho posaré sobre la taula i estic segur que per majoria absoluta sortirà que sí.
Puc enganxar cartells allà a Sants, quan arribi? Vull dir, el proper partit mai se sap, eh? Sí, hi ha gent que enganxen allò per 20 euros, et porten a Andorra i et baixen i et fan una visita per Escaldes en Gordany i amb allò, passeo, diu passeo i compres. Sí. Doncs jo puc posar-ho, entrada i tot això.
I et regalen un jamonero d'aquests, sí. Amb una mica de sort al final. Els estatuts de l'Arbúcies diuen que el mandat està limitat a quants anys o no diuen res?
Mira, no ho hem mirat. La veritat és que no ho hem mirat.
No cal,
diu. Nosaltres, jo el que tinc clar és que si mai el meu fill arriba al primer equip, jo plegaré. Saps? No... ja em faré prou anant a veure el partit i patint si ell juga. Per tant, ell en té 14, arribarà als 18-19, 4-5 anys, penso que ja és prou temps per fer feina i per deixar que algú altre agafi el relleu.
Ho anirem tancant. Sempre ho tanquem amb una cançó, això.
Sí.
Antonio, tens pensada una cançó per tancar
doncs ja que avui
aquest tercer
fel...
capítol o no?
Exacte. Havia pensat en una cançó que em fa pensar molt en ell en aquella etapa, com hem dit, del Barbarroc, que era una cançó dels Rodríguez, una que es diu Sin Documentos, tot i que en Calamaro ara desvariegi molt i digui moltes animalades, allò que diuen que l'obra es manté, jo crec que és veritat, i quan entrava al barroc i posant aquesta cançó de los Rodríguez em fa pensar en aquella època, mitjans dels 90, amb en Fel, en Carlos, tota la colla, els meus amics, i em faria il·lusió que pogués sonar ara.
Ahí vamos.
Època i gran cançó, per tant, bona tria, Vidal, bona tria.
Endavant.
Una assegurança, no era aquesta, Fel?
Hi havia unes quantes, hi havia uns temes que quan a Arbúcies aquella època hi havia dos pubs, hi havia el Barroc i hi havia el Sipaio, i hi havia moments, tot grups, colles, i per exemple tu veies una colla de noies que es posava la jaqueta perquè s'estaven avorrint i deies aquestes marxen, 8 o 10 que marxaven, sabies que si marxaven aquelles 8 o 10, a darrere marxarien 8 o 10 galotos, i per tant, perquè no marxessin, ens miràvem al soci i dèiem Spice Girl, Spice Girl, i posàvem la cançó Spice Girl famosa, que la vam arribar a posar 23 vegades una nit, i llavors aquelles noies no marxaven, anaven a buscar uns xupitos, i ells també es quedaven i feien uns gin tònics o uns cubalibres de l'època, i per tant era una cançó assegurada, i Rodríguez, lo Rodríguez sempre era cançó de quan sonaven hi havia festa, i havia les plaques festa. Del sostre s'acabaven saltant pels
hosti,
aires.
Sí. És que era fenomenal aquell bar, eh? És una pena que allò acabés, eh?
Replanteja-t'ho, Fel, després de la presidència de l'Arbúcies, reobrir el Barroc.
Va ser una època molt maca, però teníem 25 anys. Vull dir, allò ja va passar i allò ja està tancat.
Doncs acabarem amb 5 documentos de Los Rodríguez, Toni, fins al proper capítol, que serà ja al voltant de Nadal. Haurem de preparar alguna sorpresa nadalenca.
Exacte, hem de fer un especial de Nadal.
Algun especial de Nadal. Fel, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar amb mi. Una abraçada per tothom.
Doncs amb Sin Documentos acabem aquest tercer capítol, aquestes converses, aquestes trobades amb l'Antoni Vidal Rivera i avui amb el Fel Faixedes, a qui també ens va fer molta il·lusió de retrobar a l'antena de RAC1 després d'acompanyar-los la temporada passada durant totes les transmissions del Girona. Va ser marxar ell, com li dèiem, i el Girona ara mateix liderant aquesta classificació de primera divisió i lluitant, per què no, per anar a la Champions de la propera temporada. S'ha acabat el partit del Barça, la Lliga ACB, a la pista del Múrcia, amb derrota de 9 punts de l'equip de Roger Grimau. UCAM Múrcia 82, Barça 73. El Barça guanyava de 4, a manca de 4 minuts perquè s'acabés a l'últim quart, parcial de 14-1 que ha encaixat l'equip de Grimau en els últims 4 minuts per acabar perdent, de fet 24-11 en aquest últim quart. Derrota per l'equip blaugrana en aquesta jornada a la Lliga CB, per tant no hi haurà ple de victòries. Ha guanyat la Penya, ha guanyat el Manresa avui diumenge i ho feia el Girona, derrota avui del Barça. El Barça queda quart amb 7 victòries i 3 derrotes, de fet la classificació està encapçalada pel Madrid amb 9 victòries i una derrota, i després amb 7 i 3 tenim l'Unicaja, l'UCAM Múrcia, el Barça i el València. També en zona de Copa, el Manresa amb 6 victòries, 4 derrotes, el Bàsquet Girona també amb 6 i 4, i el Gran Canària amb 6 victòries i 4 derrotes. La Penya és onzena amb 5 victòries, 5 derrotes. De moment en zona de descens trobaríem el Breogán amb només 2 victòries i el Palència, que només ha sumat una victòria en les 10 primeres jornades. El Barça, que juga a Eurolliga dijous, quan passin 5 minuts de les 8 a la pista del Maccabi, i el cap de setmana tenim duel català al Palau Blaugrana, diumenge a les 5, un Barça-Bàsquet Girona. Pol Prats, bona nit.
Bona nit.
Fem una altra actualització al Superesports, per on la comencem?
Doncs mira, comencem explicant que l'exèrcit d'Israel assegura que aquest cap de setmana ha detingut més de 100 membres de Hamas. Entre els arrestats hi hauria almenys 3 dels terroristes que el 7 d'octubre van entrar a Israel per sorpresa i van matar 1.200 persones. Això després que aquest diumenge Israel ha descobert un túnel de la milícia islamista sota l'hospital d'Al-Shifa. És l'hospital que l'exèrcit israelià ha bombardejat els últims dies, causant desenes de morts, amb el pretext que era un centre d'operacions de Hamas. Per cert, que l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que els 31 nadons prematurs que han evacuat avui d'aquest hospital han sobreviscut. Diuen que ja estan en un hospital al sud de la franja i que els estan estabilitzant a l'unitat de cures intensives. Més coses, l'exèrcit espanyol ha obert un expedient al militar que ahir van enxampar amb una pistola a prop de la manifestació pel carrer Ferraz de Madrid. La policia li va requisar en un dels controls preventius que fan al voltant de la protesta. L'exèrcit li ha obert una investigació interna que podria acabar amb aquest militar expulsat de les forces armades. A aquesta hora hi ha en marxa una nova protesta amb centenars de persones davant la seu del PSOE per 17a nit consecutiva. De moment, però, la situació és tranquil·la i sense aldarulls. I un últim apunt, atenció a això si sou fans de Manel, perquè la música de Guillem Gisbert ja té data d'estrena en solitari. Serà dijous vinent. El cantant de Manel ha publicat aquesta data, 23 de novembre, i un vídeo molt curt amb una imatge de la Torre Mafra i l'Hotel Arts de Barcelona, amb la posta de sol de fons. Ho ha penjat a les seves xarxes socials. Gisbert ja havia anunciat alguns concerts de cara al 2024, però encara no en sabíem res de la seva música en solitari. Tot plegat després que al març Manel va anunciar que s'aturava de forma indefinida després de 16 anys dalt dels escenaris.
Doncs anem trobant pistes a les xarxes d'aquest retorn en solitari de Guillem Gisbert. Gràcies a Pol, fins ara.
Fins ara.
Passen 3 minuts de 8:45, una pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Aquesta és la Raquel, entrenando com sempre. Aquestes són les seves dades: 15 victòries, 5 per KO i cap derrota. Em deixo alguna cosa? Ah, sí, és lesbiana. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona, plena de novetats. amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
El proper 25 de novembre no et perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment com Ibai, The Grefg, DJ Mario, Gerard Romero i molts d'altres. A més, podràs gaudir de les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com RUV, PV, Beret, The Tietz o Íñigo Quintero. No et quedis sense la teva entrada i vine a viure l'última final de la temporada de la Lliga de la que tothom parla.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Atenció, amant de les dues rodes. Aquest 23 de novembre, Motovivo Group KTM obre les seves portes amb una festa d'inauguració que no et pots perdre. Vine a conèixer les últimes novetats en motos KTM, Husqvarna, GasGas i CF Moto en una festa plena d'adrenalina, bona música i moltes sorpreses. El 23 de novembre, prepara't per viure la passió de KTM. Més info a motovivoktm.es.
Per esports amb Xavi Puig.
A RAC1 fins a les 11. A partir de les 11 tu diràs per arribar a la 1 de la matinada. S'han acabat els dos últims partits de la jornada de diumenge segona, sense gols al camp del Villarreal B i amb molt poca visibilitat per la boira. Villarreal B 0, Andorra 0 i Cartagena 1, Albacete 1. Ara mateix la classificació d'aquesta segona divisió liderada pel Leganés amb 6 punts de marge sobre l'Sporting, que és segon, i sobre el Valladolid, que és tercer. L'Espanyol és quart en aquesta segona divisió amb 28 punts, a un punt de la zona d'ascens directe, a 7 punts del líder, com diem, el Leganés. Eibar i Racing del Ferrol tanquen aquesta zona de promoció per pujar a primera divisió amb 27 punts. L'Andorra, amb l'empat avui al camp del filial del Villarreal, és el primer que se salvaria amb 17 punts. L'equip d'Eder Sarabia, un punt per sobre de la zona de descens que marca l'Osca, que això sí, ahir l'equip d'Antoni Hidalgo va guanyar en un duel sempre especial a la Romareda, al camp del Saragossa. Moment ara per pentinar el que està passant a l'NBA aquests últims dies amb l'Artau Pasqual. O l'Artau, bona nit.
Bona nit, Xavi.
He tingut aquesta matinada passada un Milwaukee-Dallas on no s'han amagat les estrelles, 40 en Teto, 39 Irving, 35 Doncic, Lillard gairebé a la trentena també, déu-n'hi-do, un partit de figures apareixent.
Sí, un partit d'aquells que venia de gust veure, sobretot perquè teníem la sensació amb els Bucks, que és veritat que no, inici de temporada, sempre intentant gestionar càrregues i tal, però que el teníem a veure, no? Volíem veure les dues estrelles a ple rendiment i per fi hem pogut.
Amb la victòria dels Bucks sobre els Dallas, que han començat bé. Els Mavericks han començat per pensar en coses grosses aquesta temporada, o no, els Mavericks de Doncic, Artau?
Bé, cal veure encara quin és el sostre de l'equip, però evidentment hi ha dues coses, tres, de fet, que ajuden molt, no? Una és Doncic, que ja la menja part, però l'estabilitat de Kyrie Irving suma molt. De moment estem veient una versió de Kyrie Irving molt dins dels esquemes del que podries esperar d'una estrella NBA, que és un gran punt a favor amb ell. I per altra banda també l'entrada a la rotació d'un jugador com Derek Lively, el rookie, que els està fent molt fàcil la vida en defensa i també en atac. Dallas necessitava un interior, està donant resultats immediats als dos cèrcols títols i, vaja, és una de les grans raons per les quals Dallas està funcionant també en aquest inici de temporada. Hem de veure, evidentment, com se sosté al llarg de l'any.
Aquesta matinada també hem tingut la victòria de pròrroga d'Oklahoma sobre Golden State. Ara parlem de Golden State, però Oklahoma diríem que hem vist el primer partit a nivell de números, el primer gran partit de Holmgren amb Oklahoma, Artau.
Sí, una monstruositat de Chet Holmgren, que bé, doncs, en la línia de la temporada, no? Ho ha plasmat sobre el paper de, diguéssim, a nivell de producció de superestrella gairebé, però vaja, és un jugador que ha canviat la cara d'uns Oklahoma City Thunder que ja anaven a més, i si li sumes doncs, que la seva presència també complementa molt bé a un Shai Gilgeous-Alexander, que és un dels anotadors més prolífics, més resolutius en tots els àmbits de l'NBA, doncs vaja, et queda un equip que està supercompensat, i això, que tenim la sensació que encara no ha arribat a la superfície del que poden ser, que continuen treballant per assolir-la, no sabem quin sostre tenen.
Et fa, amb el que hem vist, que és poc, però et fa millor pinta de temporada, no tant a nivell numèric, sinó a nivell també d'aportació de l'equip, per exemple, el que pot arribar a fer Holmgren, que el que pot arribar a fer Wemby aquesta temporada, Artau, o no?
Té un millor escenari a Holmgren per competir ja. Els Thunder porten diversos anys amb la mateixa base, no? Sumant jugadors joves, però que s'han ensemblat tots molt bé entre ells, i Holmgren omple un buit d'una espècie de jugador que no tenien després d'un any en el qual també, tot i la lesió, es va poder adaptar a tema viatges NBA, dieta, diguéssim, el dia a dia d'un jugador NBA ells el té. Veníem a jugar en un equip que té molts més punts a desenvolupar encara, no? Han de trobar un generador per fora que els ajudi, jugadors que encara han de madurar, la rotació és d'un nivell molt més pobre. Popovich està molt disposat a jugar al prova i error amb Wembanyama. Vull dir, Holmgren està en un escenari que li permet competir molt més, i probablement ara mateix Holmgren està més preparat per competir que Wembanyama, també per aquesta raó.
Hola, Damià López, bona nit de nou.
Què tal, bona nit?
Sentit parlar d'NBA, diu, vaig apropar-me a l'estudi de RAC1. Heu jugat contra Wemby o contra Holmgren?
No.
Encara no, els Sixers?
No, contra cap dels dos. De fet, juguem ara en 19 minuts.
Ah, sí, contra els Nets, no?
Contra Brooklyn Nets. Vam jugar ja un parell de vegades contra Indiana, un parell de vegades contra Boston, un parell de vegades contra Toronto. Calendari dur, aquesta setmana Sixers ha perdut dos partits consecutius a casa en un back-to-back complicat contra Indiana i Boston, i ahir es va refer guanyant a la pista dels complicats Atlanta Hawks, en un partit que corresponia a aquest entornament que ara haig de dir que cada vegada m'agrada menys.
Menys?
Sí, cada vegada m'agrada menys, perquè els partits de la regular season són 82, els de tota la vida, i no té sentit que un compti per l'entornament i un altre no. Llavors, què passa? Que, per exemple, aquests partits de Filadèlfia contra Indiana era un back-to-back, i el que va guanyar Filadèlfia, el primer, no comptava, i el segon sí comptava, no? I aleshores el que va guanyar Indiana, doncs l'apropa més a jugar a la fase final de l'entornament. I a més és que el parquet de les pistes del dia que jugues
l'entornament... N'hi ha alguna que fa molt mal a la vista.
Confon els jugadors, no té res a veure amb el parquet tradicional, sembla que estiguin jugant un torneig d'aquests 3x3 mig estrambòtic, saps? Tot el camí no m'agrada, però bé, més enllà d'això, la temporada està anant bé en línies generals, els grans jugadors estan responent, a l'espera de veure Filadèlfia, lògicament, contra Oklahoma o contra San Antonio, però de moment partit a partit i centrats en el desplaçament. És una hora entre Filadèlfia i Nova York, i Brooklyn, en aquest cas.
Quina franquícia t'està agradant més, de moment, Artau, la que està iniciant millor la temporada? Són els Celtics o n'hi ha alguna altra que ho està fent millor, encara que no tingui tants bons números?
Bé, a veure, podríem... De fet, et volia tornar a treure el tema d'Oklahoma aquí, però ja n'hem parlat, per tant, varia una mica. I una franquícia que m'està agradant molt en aquest inici de temporada és Minnesota. Em sembla que estan arribant a la plenitud d'Anthony Edwards, que doncs bé, s'ha convertit ja indiscutiblement en la seva primera espasa. I sí que és cert que va una mica en detriment de Karl-Anthony Towns, que no s'està sentint còmode, que ha baixat molt la producció, però estem veient ja una versió molt diguéssim, que el joc interior de Minnesota, sobretot en defensa, després en atac ja sabem una mica què fa i què no, està començant a girar molt al voltant de Rudy Gobert. Em sembla que els Minnesota Timberwolves estan trobant un punt de consistència que no havien tingut la temporada passada, que no havien tingut en general des del traspàs de Gobert, i que ja van veient també de cara a un futur en el qual hagin de fer una aposta definitiva per aquest projecte, quines peces els valen i quines no. I la millor notícia és això, que tot el que veiem que havia estat construint Anthony Edwards al llarg dels darrers mesos, tant el torneig d'estiu amb els Estats Units, com la temporada passada, com en aquesta, és un jugador que està madurant i que està arribant a un grau de domini de diversos aspectes del joc, més enllà de l'anotació, que sempre l'havia sabut fer, de l'NBA.
I de quin esperaves molt més com a equip, i de moment no arrenca ni a la de 3?
Una mica en la línia de temporades anteriors. Golden State Warriors, tot i que sí que és cert que tenen dos condicionants molt grans, no? Tema Draymond Green i sobretot els problemes que està tenint Klay Thompson, que no està sent capaç de notar. I després també m'esperava una mica més a nivell de sensacions, tot i que sí que és cert que és un equip que no el podrem valorar fins al febrer realment, perquè no som capaços encara de veure el dibuix complet dels Miami Heat, que ja passa una mica cada temporada, no? Que l'any passat, per exemple, entrant plorant al playoff de l'NBA, amb el play-in i tal, i m'agradaria veure alguna temporada en la qual els de Jimmy Butler fossin capaços de començar ja al 100%, diguéssim, una versió pròxima.
Home, els Clippers, Clippers, no?
Clippers, sí, realment... Clippers té un capítol a part, no? No, Clippers, no dic, no? Perquè amb l'arribada de Harden, tot plegat s'ha complicat encara més, no?
Realment aquí es podria fer la crítica fàcil, però és que encaixar en un mateix equip a Harden, Paul George, Kawhi Leonard i Westbrook, que va demanar ja sortir des de la banqueta, i en l'últim partit vaig veure que va sortir des de banc, però és que a més va jugar pocs minuts, va jugar 17 o 18 minuts, però és que és impossible donar encaix a tots els jugadors, i certament ja van guanyar i amb un triple
de Harden,
al final,
no?
de Harden, que és veritat que és anar a parell de manera fàcil, no? Perquè si tu analitzes la trajectòria de Harden, que ha estat màxim anotador, que ha estat MVP, que és un jugador increïble, però les sortides, si tu et quedes només amb les sortides de cada equip, han estat convulses, s'han anat criticant el seu millor amic, el general manager de Philadelphia, Daryl Morey, que era el seu millor amic, doncs li ha acabat dient mentider, que mai més jugaria pels Sixers, i és cert que la sensació que fa és que aquest pas es retirarà sense anell i sense amics. Perquè és que l'únic que deixa és en amics. Se'n va a Clippers, li fan una roda de premsa, lògicament de presentació, i li pregunten una mica quin és el sistema amb el que creu que jugaran, i diu, no, és que el sistema sóc jo. No, una mica una prepotència amb la que es mostra Harden. Lògicament, amb aquests jugadors han d'anar cap amunt, però de moment l'únic que fan és recollir derrotes.
Sí, home, pensar que aniria molt bé també era una mica d'inconscient, no, Artau, l'arribada de Harden als Clippers...
Jo donava més o menys, no per fet, perquè tampoc és això, però sí que contemplava bastant la possibilitat que l'inici fos molt irregular, sobretot perquè és que Harden no ha fet pretemporada, i posar un jugador que necessita tanta pilota en un equip que ja té jugadors tan dominants, sobretot al principi, és difícil, perquè et revoluciona totes les jerarquies. Després també el que van donant el traspàs, no? Per exemple, Robert Covington, són jugadors que encaixaven molt bé realment en un equip, si li vols donar, si vols fitxar James Harden. Llavors potser tampoc van encertar ben bé les peces de devolució. Ells volien protegir molt a Terrence Mann, per exemple, en el traspàs, ho van aconseguir. No sé si és exactament el que havien d'haver fet. Tinc la sensació que els Clippers aniran a més. Això de Westbrook, vulguis que no, facilita una mica les coses. També al mateix temps que tinc aquesta sensació, em sembla que els equips de James Harden, perquè acabarà sent l'equip de James Harden en atac, juntament amb molts minuts, encara que hi siguin Kawhi Leonard i Paul George, cada any van baixant una mica més el sostre, perquè Harden té raó en el fons en què és el sistema dels equips en el que acaba jugant. Passa que és un sistema que cada any dona menys resultats, perquè Harden cada any va perdent una miqueta més. És a dir, al final, en aquelles declaracions, perdona, tanco molt ràpid, sí. Jo crec que mentir no mentia. O sigui, va dir una cosa que és veritat del seu joc i del que hi ha estat al llarg dels últims 12 o 13 anys, però és que sent això veritat, és un sistema que ja no, que cada any ha donat menys resultats, això el Damià ho sap bé.
No, anava a preguntar sobre aquest entornament sobre la Copa, que el Dami que cada cop li agrada menys. Sí que em fa pinta, per exemple, que els Lakers, Artau, a LeBron aquesta Copa li deu fer com gràcia, estan 3-0 els Lakers en l'entornament, com que aquell dia s'hi estan posant una mica les piles.
Sí, segurament és un dels equips, un dels jugadors que s'ho ha cregut al final. A mi també m'està costant trobar-ne la mística, però en el cas dels Lakers sí que veiem que estan sent capaços de treure més resultats. Uns Lakers que en general també afogonades de diversos jugadors de rol, sempre van tenir uns jugadors que apareixen, tot i que no estiguin capaços de trobar una rotació completa o estable per cada partit, però vaja, al final el jugador que marca l'exigència és LeBron, encara, i mentre ell vulgui ja veiem que són capaços de funcionar a toc de corneta.
Qui veus guanyant la Copa? NBA, Dami.
Ostres, molt complicat.
A Las Vegas, a la Fórmula 1 aquest cap de setmana i les finals de la Copa NBA, de l'entornament al desembre.
Doncs un equip outsider i que no hagi de ser aspirant a guanyar la NBA. Diria un equip doncs, que, posant el paral·lelisme, en ciclisme fos el rei de la muntanya, no? Mira, els Indiana Pacers, que estan al grup de Filadèlfia, m'agraden molt, Indiana. Un equip que juga un ritme increïble, amb Tyrese Haliburton, que va estar seleccionat amb Estats Units en aquest Mundial, que és un dels jugadors, no revelació perquè ja el coneixíem, però que està donant millor rendiment aquesta temporada, i apostaria per, bueno, per què no, per un equip, no que no, la gent no el tingui vist, però que em sembla alternativa, no aspirant. Diria Indiana Pacers.
A veure com funciona, si té continuïtat això o no, perquè no deixa de ser una prova que fa l'NBA, i a veure també quines conclusions n'acaben traient, perquè sí que jo que sí que n'era partidari, és veritat que a mesura que està avançant la competició, em sembla molt ficat amb calçador aquí, no? Que volem fer alguna cosa diferent, però sense tocar el que ja hi ha, llavors fotem aquí amb calçador, que això val, ara aquí aquesta pista pintada, perquè sembli que sigui diferent. Hola, Dani Aguilar,
hola,
bona nit.
Què tal, bona
nit? Eufòric de Badalona, després del triple d'Andrés Feliz. Tu continues comprant, eh?
L'intornament, sí, comprant. Eh? Estem al novembre i hi ha competició i ens ho veiem així i són partits importants. Aquests serien partits que... la gent tampoc ni asa ni bèstia. Doncs hi ha una cosa que afegeix competició. Doncs jo sempre a favor d'això.
Molt bé, doncs a favor, en Dani Aguilar. Avui, ara, de fet, aquest Sixers Nets, que t'ajunta amb el partit d'Espanya contra Georgia, Dami.
Molta cosa.
Feinada de por. Ara, Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Que ha tornat ja de Sabadell, després de la destitució de Gerard Bofill com a entrenador del Sabadell. De fet, Espanya ja guanya.
Gol de Lenormand. Gol de Lenormand.
Gol de Lenormand, Camí, eh? De sí. Corna o com?
No, una falta lateral. Falta. Que l'ha servit Ferran Torres. Bones entrada al segon pal i Lenormand, Dami, que diria que s'estrena, no?, amb la samarreta entenc, de la selecció,
sí,
espanyola.
Sí, sí, entenc que sí. Ara mateix no recordo si ha fet a Georgia o...
Diria que és el primer gol en 6 partits.
Entenc que sí, que deu ser el primer, sí.
Doncs avança ràpid a Espanya, que amb un empat en té prou per acabar primera de grup i, per tant, per ser caps de sèrie.
Per cert, molt ràpid, parlant de coincidències, abans amb l'Albert Ferran hem descobert que el sorteig de l'Eurocopa, que és dissabte 2 de desembre a les 6 de la tarda a Hamburg, coincideix de ple amb el partit que aquell cap de setmana juga el Madrid contra el Granada a 6:45. Per tant, estarem alhora fent el Madrid-Granada i explicant el sorteig de l'Eurocopa, els bombos de l'Eurocopa, amb Espanya presumiblement cap de sèrie.
Entre els dos esdeveniments, Artau, quin t'interessa més, el Madrid-Granada o el sorteig de l'Eurocopa d'Alemanya de l'estiu que ve?
Madrid-Granada.
Com a mínim tria un dels dos. Artau, has d'acomiadar-te. Alguna cosa que vulguis dir sí o sí, que no puguis anar a dormir sense dir del que hem vist en aquests últims dies a l'NBA?
Vaja, jo només vull dir a la gent que si tenen l'oportunitat de veure algun partit dels Thunder, que no la desaprofitin, perquè és, ara mateix és l'equip que està marcant tendència, sense cap mena de dubte.
Doncs apuntada la proposta i el consell de l'Artau Pascual. Artau, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre, bona nit.
Avui a bona hora, a les 9 aquest Nets Sixers, a les 10 Toronto-Detroit i a les 11 Indiana-Orlando. Per tant, tres partits per no anar a dormir excessivament tard. Aguilar, t'has recuperat ja del triple d'Andrés Feliz a Badalona o no?
D'aquella manera, mare de Déu. Jo no... una cosa
l'has vist moltes vegades o no? Perquè jo cada cop que el veig més difícil de fer, el
sí,
triple
sí,
de Feliz.
Sí, 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 perquè és més inversemblant. Mira, ara de fet saludarem algú que m'ha dit que... em va viure un de similar.
Pensar que n'havia
no,
fet un.
Home, potser sí que n'ha fet un. Aquí ja tens connectat ara mateix. Potser n'ha fet algun o potser no sé.
Hola, Xavi Ballesteros, bona nit.
Sobretot no desprecieu el canell més privilegiat de Badalona, que no és Feliz, sóc jo.
Em pensava que no sigui el Damià.
Sí, pensava que no es dedicarà jo, no, sincerament.
Bueno, el Damià és veritat, però el càmping.
quin triple, Valles?
Sí, 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 sí. La veritat és que hi ha a veure, és sort, sí, perquè has de tenir fortuna amb un tir així, però també és cert que no hem d'oblidar que el Bilbao tenia amb 4 segons la pilota de partit. O sigui, el Bilbao llença i el que sí que fa que un jugador estigui concentrat és que quan la pilota surt rebotada ja automàticament agafa la posició per agafar la pilota i llançar, que això a vegades és molt difícil, no? Normalment vas a buscar-la com fos, no? Aquí li hem de posar dues coses que jo crec que hem de destacar. Una, que Felip feia un mes i una setmana que estava de baixa, sí, que no jugava, per tant, l'han forçat perquè havia estat dos mesos de baixa, ha començat una miqueta així, i després deixant trencar una llança a favor de Pau Ribas, perquè és un jugador que fa tres setmanes va ser xiulat en el Palau Olímpic, que el club el va protegir en l'últim partit a casa, no va jugar perquè no estava, podríem dir, amb confiança mentalment de poder jugar en un partit davant de la seva pròpia afició, això és difícil, i avui ha sigut important anotant la cistella per empatar el partit. Abans havia fet un triple per estar una altra vegada molt posat dins el Joventut, no? Per tant, jo crec que ha sigut un partit avorridíssim, un partit dolentíssim, però clar, és que amb aquest triple jo crec que tot ho tapa, no?
De fet, mentre esperàvem per parlar amb Félix, res, un parell de segons, perquè el vestidor ha estat una bogeria, i deia el Pau, home, per un dia que soc protagonista jo i que era l'heroi jo amb aquella cistella de l'empat, i ningú se'n recordarà d'aquesta cistella. Feia conya perquè realment l'última acció per empatar el partit la nota Pau Ribas.
Sí, amb assistència de Felip també.
Sí, senyor.
S'ha de dir que penetra bé i veu sí, clarament sí, sí. A Pau Ribas perquè noti sota la cistella. Carles Duran, com ho ha viscut això,
doncs,
Dani?
Doncs mira, li han preguntat directament i la resposta jo crec que és molt Carles Duran.
Jo, sincerament, molt tranquil. Molt tranquil i una mica que no m'ho creia i, per tant, no he reaccionat. Al meu voltant he vist la gent molt contenta, normal, però jo m'he quedat una mica parat, una mica perquè no tenia clar si estava dintre del temps. Però, a veure si m'enteneu, ni vull estar eufòric perquè hem guanyat, ni vull estar trist perquè hem perdut. És un partit més, lògicament estic content perquè hem guanyat i com ha sigut, però tampoc crec que hem d'estar eufòrics.
Doncs amb calma, o almenys amb calma aparent, sí. Hem vist també un vídeo que circula que penja Xavier García Albiol, alcalde, sí, de Badalona, absolutament eufòric a la llotja.
Amb Andrés Feliz dintre l'arbre de Nadal, no?
Gairebé.
A dalt de tot, somos más altos.
Gairebé, amb Juana Morales amb les mans al cap, tapant-se la cara i sacsejant-lo gairebé García Albiol a Juana Morales, el president de la penya.
No s'aixeca, Juana.
No.
Juana es manté
impertèrrit
al seu seient. Ha marcat Georgia.
Ha marcat Georgia.
Gol de Barabskeli, ara l'estan comprovant, però ha marcat el davanter del Nàpols. Gol de Georgia, Espanya 1, Georgia 1. Espanya continuaria líder de grup i cap de sèrie, però ha marcat Barabskeli, el nou Zorrilla.
En Colo, just quan acabava el partit, parlava Valles d'un triple de Prepelic que s'hi assembla una mica en aquest de Felip.
Sí, el 15 d'octubre del 2019 contra el Darussafaka, però clar, podríem dir que a la penya són bastant de, ostres, Feliz va venir aquí que no era ningú i ha crescut amb tota la història que té al darrere de les dificultats, no, que ha tingut el dominicà. Prepelic va venir aquí que podríem dir que era una estrella, no? Havia vingut aquí del Madrid i per tant podríem dir que no és el mateix, no? No és el mateix per la dificultat. Aquell triple de Prepelic va ser des de la banqueta de la penya, va ser també de camp a camp i també va ser espectacular, eh? Però jo crec que el d'avui, per tota la situació, pot servir per canviar la dinàmica d'una penya amb mala sort. Ara el Damià feia broma, però jo no faig broma. El Juanan va caure per les escales del Palau Blaugrana i també ha hagut d'anar en crosses fins aquesta setmana. Haurà de ser operat del genoll. Mm. Per tant, vull dir que més mala sort impossible, no?
Sí, sí. I creiem en això, Valles, és a dir, és un partit que ja tindran temps de parlar dels extracomunitaris, de Taylor Cook, que avui el tio estava flipant, estava al vestidor dient, hosti, si això cada dia és així, increïble, el nou fitxatge de la penya. Però un partit així pot canviar la dinàmica realment d'aquest equip? Pot servir,
sí,
per
sí,
això?
Jo crec que sí, perquè Antetomic al final d'aquesta setmana que ve comença a entrenar-se, i clar, recuperes, a més enllà del triple, que sí, però Felip, estem parlant de que és un dels millors jugadors ara mateix de l'Eurocup o de la Lliga, Antetomic no el descobrirem ara, i clar, recuperar aquestes peces és fonamental, no?, per trobar aquest equilibri. Fins ara estem jugant amb un pivot de 17 anys, un de 18, que les dificultats d'atrapar rebots són lògiques, no?
I que estan fent el que poden, realment.
No, no, i que tenen molt de talent i són dos jugadors que realment estan sorprenent, no? A mi, a Michael Rusic l'havia vist i m'havia enamorat en el Prat i en el Júnior, però, ostres, que ho fes al primer equip amb aquesta edat és molt difícil, no? Veurem com evoluciona tot plegat, però en tot cas comences a recuperar efectius. Tyler Cook, que ja debutarà dimecres contra el Hapwell, per tant, va recuperant peces, no? I això va sumant talent. Quan sumes talent, en general, si tens més talent, doncs et van millor les coses.
L'última ja et deixem, Valles, et deia el Preci aquesta setmana que el moviment de Cook potser no seria l'últim d'aquests propers dies o d'aquestes properes setmanes. Això per on passa, Valles, et diu el nas?
Bueno, passa que hi ha tres extracomunitaris, no? I per tant aquí veurem com s'adapta tothom. Andrew Andrews l'han fitxat dues temporades amb un rol molt important, que és el de ser l'estrella, no? Avui hem vist que en els minuts finals Andrews estava al·lucinant, no? En plan, hòstia, és que s'està jugant tot aquest en Feliz, que porta un mes i mig pràcticament parat, i jo no rebo ni la pilota, no? I d'això en Thomas té molt bona relació dintre amb els seus companys, però també és veritat, doncs, que té unes mancances físiques, no? Vull dir, li costa jugar dos partits seguits. Això vol dir que faran fora algú? No. Això vol dir que ara hi ha una situació que veiem com ho adapten, com ho encaixen, al fet de dir, no, doncs tu ara descanses. A Europa recordem que poden jugar els tres, poden jugar els tres a la vegada, però a l'ACB ha de descansar un, i si ho accepten, jo crec que serà una situació que el Joventut retroalimenta.